Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona tarda. Màxim Huerta ha dimitit aquesta tarda com a ministre de Cultura i Esports. Ho ha fet després de saber-se, ara fa unes hores, que havia comès ara fa uns anys frau fiscal, pel qual va ser multat per Hisenda. La xifra del frau és de gairebé 220.000 euros entre el 2006 i el 2008. Canviem de qüestió. Iñaki Urdangarín té 5 dies per ingressar a la presó després d'haver comparegut aquest matí a l'audiència de Palma. Diego Torres, el seu exsoci, també condemnat pel cas Nós, ingressarà en una presó catalana probablement dilluns, i Jaume Matas, expresident de les Balears, ja ho ha fet voluntàriament a Aranjuez. Tots tres ja tenen condemna en sentència ferma del Suprem. El Parlament belga investigarà si els serveis secrets espanyols van espiar Carles Puigdemont. La investigació s'ha engegat des del Comitè de Vigilància dels Serveis d'Intel·ligència de Bèlgica arran d'una petició que va fer el partit flamenc NBA, i ho ha publicat el diari de Tij, segons recull Politico Europe. L'Aquarius és un altre nom propi de l'actualitat. Aquest vaixell ja ha posat rumb, ara fa unes hores, cap a València. Des d'ahir es troba en marxa el desplaçament de totes aquestes persones en tres embarcacions, de fet, fins a València, després que el govern espanyol havia autoritzat ja l'acollida. En plana cultural, el cor i l'orquestra simfònica del Gran Teatre del Liceu actuen ara a les 8 del vespre al Gran Teatre del Liceu de Barcelona sota la direcció de Manuel Villom i amb diverses veus solistes que interpretaran Manon Lescaut de Giacomo Puccini. I Marcel·lí Joan, nou director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, ha explicat aquest matí a la primera hora de la Fórmula Estel de Ràdio Estel que el full de ruta per a la seva gestió ja està fet, perquè és el document El fet religiós a la Catalunya del futur, presentat el febrer passat i validat per una vintena de confessions i institucions eclesials. S'ha mostrat molt seguidor del difunt bisbe Joan Carrera i l'ha definit com a precursor del Papa Francesc. Fins aquí l'actualitat. Us deixem ara amb el programa de Ramon Rion, Tots som iguals.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 12:15 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. El doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran les teves preguntes a Salut Natural per Tothom, un espai patrocinat per Laboratori Ismael. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut Natural per Tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Viatges al Corte Inglés et proposa conèixer la Bulgària sacra. 8 dies increïbles en els quals visitarem Sofia, Vitosha, Rila, Rosen, Melnik, Plovdiv i Vatskovo. Del 21 de juliol al 7 d'agost, fes un viatge a la Bulgària sacra. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Viatges El Corte Inglés.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
A radioestel.cat, tu tries.
Ràdio Estel.
Tots som iguals, però a la vegada diferents. Tots som iguals, programa especialitzat en sanitat, temes socials i persones amb capacitats diverses. Tots som iguals, presentat per Ramon Rion, cada dimecres de 8 a 9 del vespre, aquí, a Ràdio Estel.
Tornem a seguir Catalunya i Andorra, aquest programa Tots som iguals, aquesta edició aquí a Ràdio Estel. Doncs sí, comencem. Comencem aquest programa, però abans no vull deixar de presentar els nostres companys de l'emissora, de Tots Som Iguals, i de Ràdio Estel, com el Mario Ramírez, de les Vies de So, Maria Sierra Rodríguez, de la selecció musical, Valentí César, amb la seva frase d'avui, i, com no, servidor, soc Ramon Rion. I, com no, el nostre bon amic i company, el Valentí César, com sempre, ens té que dir allò de la seva frase d'avui.
A Ràdio Estel, Tots Som Iguals, amb Ramon Rion. Tots Som Iguals té el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
Molt bona tarda, amics. Quan escoltis la frase d'avui, i si coincidim en l'interpretació, t'adonaràs que ens parla de la gent en general i de qualsevol àmbit que en un moment determinat entra o surt de la nostra vida per millorar-la o empitjorar-la, segons els casos. Però tot i que el missatge és molt clar i generalista, pel meu comentari l'he volgut circumscriure al món dels sentiments i la parella. Homes i dones ens coneixem, ens agradem, intimem i decidim iniciar un projecte comú de vida. Però la parella és cosa de dos i, de vegades, no resulta fàcil aconseguir la compenetració necessària. Al principi ens mou la il·lusió. És com viure en el paradís, però el temps i el desgast fa que sovint s'acabi vivint en l'infern. I de res. De res serveix experiències anteriors. En general, som tan estúpids que tendim a cometre les mateixes errades i a repetir els mateixos patrons que ja ens van portar al fracàs. Incapaços de reflexionar, esperem, ingenuament, obtenir resultats diferents actuant de la mateixa manera. L'egoisme ens pot, i no som conscients que l'única forma perquè es consolidi la relació és a partir d'una complicitat mútua construïda sobre les millors qualitats del dos. Però, en qualsevol cas, si ens adonem que la relació no està complint les expectatives i que la relació més que satisfactòria és tòxica i no aconseguim trobar-nos a gust, el millor és deixar-ho córrer. Les retirades a temps són victòries. Si no estimem prou i no som estimats, el més honest, el més pràctic, és donar per tancada l'etapa. Per dura que ens resulti la separació, ho és molt més allargar una situació malmesa i que només ens portarà dolor i frustració. Hem de saber tancar les portes que no ens condueixen enlloc. I aquesta és la frase que m'ha inspirat aquest comentari. Hi ha gent que entra a la teva vida per millorar-la. D'altra, surt per millorar-la encara més.
A Ràdio Estel, Tots Som Iguals, amb Ramon Rion. Avui, l'entrevista amb...
Amb aquest saxo de fons, tinc que presentar la persona que avui tinc aquí a l'estudi. És investigador, no sé si doctor.
Sí, sóc... A veure, la paraula doctor a vegades no sempre ve.
Per això pregunto, eh?
Perquè quan, jo sóc doctor, però sóc doctor en farmàcia.
Doctor en farmàcia.
Sóc llicenciat en farmàcia i vaig fer un doctorat en farmàcia, ja en la malaltia de Parkinson, a l'Hospital Clínic. I, efectivament, sóc doctor en farmàcia, però no sóc metge.
Això està aclarit ja. Per això he fet aquesta pregunta. És el investigador i doctor en farmàcia, Jordi Bové Vedell. És així, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per la seva explicació, no? Escolteu una cosa. Vostès van fer un estudi liderat per un grup de recerca, no?, de malalties neurodegeneratives, de la Vall d'Hebron. I m'agradaria que ho expliqués vostè, no?, perquè Vostès descriuen que aquesta és una via per aturar la progressió, diguem, el que vostès han, no sé si ja es podria dir, descobert, no? Uh-huh. I, bueno, que també ha estat publicat per un diari que vostè ens explicarà. I, a part de tot, escolteu, Jordi, m'agradaria que les explicacions, ja que vostè és científic, doncs, investigador, m'agradaria que fossin enteses pels nostres, també, oients, no? Com he dit abans, de Catalunya i Andorra. Bé, per on comencem?
Bé, primer, jo crec que hauríem de fer una introducció prèvia de lo que...
Fem-la.
Sí, de lo que és la malaltia de Parkinson. La malaltia de Parkinson és una malaltia neurodegenerativa. Això què vol dir? Vol dir que hi ha una mort neuronal. Les neurones, certes neurones del cervell, es moren. El que passa és que nosaltres encara ara no sabem la causa d'aquesta malaltia. I el que fem nosaltres i altres grups d'arreu del món és intentar entendre els mecanismes de mort neuronal per poder aturar-la. Concretament, la malaltia de Parkinson, el que succeeix és que es moren un tipus de neurones que es diuen neurones dopaminèrgiques, que són aquelles que produeixen dopamina. I, per tant, la sintomatologia típica del Parkinson és deguda a aquesta disminució de dopamina. Fins ara, el que hi ha és un tractament sintomatològic. Bàsicament, el que se'n diu levodopa, que ja fa més de 30 anys que es va descobrir.
Levodopa?
Levodopa, correcte. I aquest tractament el que fa és una cosa ben simple, simplement restablir els nivells de dopamina. El que passa que al llarg del temps, després del que s'anomena lluna de mel, perquè funciona perfectíssimament i inclús els pacients no noten allò que se li està acabant l'efecte de la dosi, no? Doncs al cap dels anys aquest tractament doncs, no funciona i evidentment la malaltia segueix progressant. És a dir, la mort neuronal no s'atura, va progressant.
No s'aturarà mai?
No s'aturarà mai. Ara, el que també s'ha de tenir en compte és que el Parkinson és molt heterogeni i hi ha malalts doncs, que tenen una evolució molt més ràpida que els altres. No? I jo, per exemple, també voldria dir no, a les persones que se'ls diagnostica per primera vegada doncs que no es desesperin i pensin que serà el pitjor del món, no? Perquè a nosaltres ens truquen moltes vegades, no? Consultants, no? Sobretot amb aquest article que hem publicat, no? Que dona esperances d'una possible... Sí, que ara explicarem.
Sí, sí, sí.
Doncs rebem moltes trucades de familiars, no? Interessants amb això, no? I veu realment que... O inclús els propis pacients, no? I hi ha alguns pacients que són molt, molt proactius, no? Que ens truquen. I bueno, és a dir, que la malaltia de Parkinson és molt heterogènia, però la característica comuna, diguem-ne, seria, a part d'aquest trastorn de moviment, aquesta lentitud de moviments, tremolor, etcètera, etcètera, seria una mort neuronal que es produeix a la substància negra compacta del cervell, bàsicament de les neurones que produeixen dopamina, com he comentat. No? I, curiosament, això de la substància negra es diu perquè és negra. O sigui, tu quan agafes un cervell no, d'una persona i el secciones per aquella zona, veus una àrea negra, marronosa, que és degut a un pigment que produeixen les neurones, que es diu neuromelanina.
Escolta, i la dopamina, com vostè ha dit, què és exactament?
La dopamina és el que en diem un neurotransmissor. Mm. És la manera... és una substància química, no? Els neurotransmissors, i en aquest cas la dopamina, el que fa és comunicar-se entre neurones. Un neurotransmissor el que fa és donar senyals i aquesta xarxa que tenim neuronal, no? Que és com un circuit, doncs és la manera de comunicar-se. I, evidentment, està involucrada amb el control del moviment. I al no haver-hi dopamina, tenim una lentitud de moviment i una afectació en el moviment.
Com és que el cervell és tan complicat, doctor?
Doncs perquè probablement perquè pot arribar a fer coses increïbles.
Que sí?
Increïbles, no? I de fet, és el motiu pel qual jo em vaig dedicar des de l'inici de la meva recerca, de la meva carrera professional...
Quan fa,
exactament? Bueno, ja fa... més de 20 anys, no?
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, perquè ja quan estava estudiant de farmàcia ja em vaig involucrar en recerca, i concretament en la malaltia de Parkinson, i des de llavors que estic ficat amb la malaltia de Parkinson.
Quants anys fa que està exactament treballant amb els ratolins? Bé, I per què amb els ratolins?
Exacte. I després no ens escaparem de respondre al treball aquest,
no, no,
però,
no,
però
no,
tot
no,
això jo crec que
parlarem, que en parlarem.
Jo crec que necessito una prèvia. No?
I jo necessito també que vostè ho expliqui, evidentment, perquè vostè és el professional.
Exacte.
Digui'm.
Doncs, a veure, jo crec que és molt important aquí, perquè també és un element que entra en l'ètica, no? El tema de l'experimentació animal. No? I, de fet, hi ha països en què encara hi ha més detractors, no?, de l'experimentació animal. Aquí potser no n'hi ha, però no tant. I és molt important... A veure, jo si pogués no investigar amb animals, ho faria. Però...
O sigui, ho faria amb persones.
No, faria investigació amb persones, no? És a dir, sense fer cap dany. Però és que no és possible. O sigui, hi ha certes coses que no és possible. A veure, gràcies a l'experimentació animal, es va descobrir que la dopamina era un neurotransmissor. Sí. Perquè abans, això li van donar el Premi Nobel a un suec, a l'Albert Carlson, que jo fa temps que vaig sentir la seva xerrada i era gran, i tothom se n'enreia d'ell perquè deien que no, que la dopamina tothom sap que és un precursor de la noradrenalina, etc etc. I gràcies a uns conills, una experimentació amb animals, es va descobrir que era dopamina. I es va descobrir, gràcies a l'experimentació animal, que estava involucrat en el moviment. I gràcies a això es va poder desenvolupar la levodopa. I gràcies a això la qualitat de vida dels pacients va incrementar increïble.
I també gràcies a vostès perquè ho han investigat, evidentment.
Exacte. Llavors, nosaltres una de les eines que fem servir són els animals, els models experimentals de la malaltia de Parkinson. No? És veritat que tenim, molt important també, que treballar, o sigui, una de les eines amb les quals treballem és el teixit postmortem, que en diem els cervells, no? Sí. De gent que ha patit de malaltia i en vida, doncs, ha dit, doncs, quan jo em mori, dono aquest cervell perquè vostès puguin...
A la ciència, diguem.
Exacte, perquè puguin investigar. Hi ha bancs de cervells, que és molt important. De la mateixa manera que és important que també hi hagin cervells sants, perquè quan has de comparar, no, diguem-ne, els que tenen la patologia versus els
que... En comparació, diguem, una persona quan mor que estigui bé dels pulmons, que si no és per fer el trasplantament. Diguem-ho d'aquesta manera.
Sí, exacte. I per veure diferències entre el que seria patològic i el que no seria patològic. Sí. No? Però, clar, això, quan tenim el teixit postmortem, és una foto finish, que dic jo. No saps... Veus tota una sèrie de fenòmens, veus per exemple... veus aquesta disminució de les neurones que tenen neuromelanina, les dopaminèrgiques, veus, per exemple, uns agregats proteics que hi ha dins les neurones que es diuen cossos de Levy. No? Cossos de Levy.
De Levy?
Sí, de Levy per un metge que els va descobrir.
Val.
Però aquests cossos de Levy sempre... Totes les malalties neurodegeneratives es caracteritzen per acúmuls de proteïnes. L'Alzheimer té el beta-amiloide i tau, el Parkinson té uns cossos de Levy i ben bé no se saben quin paper tenen. El que passa que nosaltres, precisament, i ara ja comencem a entroncar i a explicar una mica la nostra línia de recerca...
Entrem.
Vam pensar que aquest cos de Levy, sigui bo o sigui dolent, el que ens pot estar indicant és què li està passant a la neurona.
Què li passa?
La neurona finalment acaba morint, però abans de morir té tota una sèrie de disfuncions finalment la condueixen a la mort. Nosaltres podíem dividir els mecanismes de mort neuronal en dos tipus. Uns mecanismes que serien intrínsecs de la neurona, és a dir, què passa dins de la neurona, què deixa de funcionar bé i què fa que, finalment, això acabi matant la neurona. I després hi ha uns altres mecanismes que serien, diguem-ne, no directament del que està passant a la neurona, sinó d'altres tipus cel·lulars o altres coses que estan a l'entorn de la neurona. Com, per exemple, la inflamació. En aquest cas, neuroinflamació. S'ha vist que la neuroinflamació ajuda a progressar la mort neuronal, no? I, per exemple, jo en aquest cas també estic investigant, he obert una línia nova, que no té que veure... Bueno, té que veure, però no està directament relacionada amb el que hem publicat recentment, del possible paper que pugui tenir el sistema immunitari en la malaltia de Parkinson. Perquè estem veient que hi ha una infiltració de linfòcits en el cervell, etc etc.
O sigui que també és novetat ara mateix, no? És primícia.
En certa manera, és una cosa candent, s'ha començat a publicar coses ja que indiquen això, i nosaltres, diguem-ne, estem contribuint, encara no hem publicat res, però estem obtenint resultats, i espero que un dia us ho pugui explicar. No?
Ens ho acaba de dir, no? Algun dia, això vol dir que passarà temps, no?
Sí, passarà...
Perquè això és amb paciència.
És paciència. Això que diuen que la paciència és la mare de la ciència, és ben cert.
I tant que sí. Cert.
Doncs el treball aquest que acabem de publicar recentment a la revista Molecular Therapy, doncs... intenta explicar, contrarrestar els mecanismes aquests intrínsecs de la neurona, no?, que deixa de funcionar. Clar, pensi que en la neurona doncs, hi ha tota una sèrie d'organel·les, no? Per exemple, hi ha el mitocondri.
D'organel·les. Què és això?
Una organel·la seria com...
Per als nostres oients i per mi també, o sigui, per tots.
Sí, perquè... Sí. Si no sabem els conceptes, no podem entendre les coses.
Exacte, una cosa ràpida.
Exacte. No, una organel·la seria com si fos l'equivalent als nostres òrgans en el cos humà.
Sí.
Doncs una cèl·lula a nivell microscòpic també té, diguem-ne, podríem dir els seus òrgans, no? Doncs els mitocondris que produeixen l'ATP, els lisosomes, per exemple, que ajuden a degradar i reciclar proteïnes. Ja. Això és una organel·la, no?
Mm-hmm. Merci.
D'acord. Llavors, nosaltres, entroncant-ho amb el que hem dit abans dels cossos de Lewy, que hi ha un acúmul, una agregació, la nostra hipòtesi, com he dit abans, era, i això ja ve de lluny, no? Una idea que ja feia temps que pensàvem, és que aquest acúmul segurament ens estava explicant algú del mecanisme del per què morien les neurones, no? I efectivament, fa ja, crec que és el 2010 o 2011, van publicar que és veritat que la malaltia de Parkinson es produeix una, diguéssim, una disfunció lisosomal, una disminució dels lisosomes. Aquests lisosomes que comentem són organel·les que ajuden a eliminar, serien com una trituradora o una planta de reciclatge. No? Quan alguna cosa no funciona bé, es desballesta i s'aprofiten les peces.
El doctor, l'investigador, el científic ens està explicant en termes, com es diu, professionals, no? Espero que tots vostès ho entenguin, eh? Jo començo a entendre, entre cometes. digui.
Jo faig el possible, perquè no és fàcil explicar coses complicades d'una manera senzilla.
Sincerament, és que molt poques vegades ens ha passat també un investigador com vostè, no? I llavors, doncs, crec que és bo que també la gent sàpiga i entengui, no? El que fan vostès, el que investiguen, el que poden aconseguir, no?
Sí, no, a part que nosaltres necessitem el recolzament... Jo crec que ens sentim recolzats, per la societat, perquè, per exemple, el tema de la marató de TV3,
sí,
que és increïble, no? I altres, i cada vegada està havent-hi més donacions, també, i inclús mecenes que donen quantitats importants, i això és molt important.
En coneixem uns quants.
Sí, perquè ha hagut una crisi important, sí. I si no, diguem, no s'intenta equilibrar això, això és molt car, la recerca és cara. I per nosaltres sempre és un plaer explicar a la societat, que precisament és la que ens dona els diners per poder fer recerca, doncs explicar el que estem fent.
I també, de tant en tant, els estaments, no, diguem-ne, que també fan la seva aportació, no, la seva, com es diu, el seu ingrés, no?, a la investigació.
Correcte, sí. Doncs, per no desviar-nos del...
No, gens ni mica.
Tornem al tema dels lisosomes, no?
Lisosomes, tornem-hi.
Exacte. Llavors, la cèl·lula, la neurona en aquest cas, té diferents mecanismes per eliminar el que no funciona, no? O acúmuls de... També el que passa és que, per exemple, les proteïnes es comencen a agregar i acumular... i ha deixat de funcionar, i això és com un efecte dominó, no? O sigui, és com una esquerda, no?, en el vaixell, no?, que comença ja un petit defecte, mm-hmm, pot anar amplificant-se,
sí,
no?
Sí.
I és veritat que nosaltres, tots els que ens dediquem a estudiar els mecanismes de mort neuronal, sí que hem anat descrivint diferents coses, no?, que el mitocondri està afectat. Doncs veiem que l'alfa-sinucleïna, que és una proteïna, doncs pot ser important.
Alfa ho entès, l'altra no.
Bueno, és igual. És com si diguéssim Pepito, no?
Sí.
Però vull dir, és per donar exemples de que sí, que estem com descrivint el que passa a la neurona, però no sabem el que passa primer i el que passa al final, no? I per això és molt important els models experimentals, perquè ens permet fer un estudi temporal del que succeeix. En canvi, amb un teixit postmortem cerebral, tenim el que dèiem, una foto finish, que no sabem què ha anat abans i després. I el model et permet dir, mira, doncs primer hi ha el mitocondri no funciona, després això fa que els lisosomes tampoc funcionin. I llavors, lligant-ho amb els lisosomes, nosaltres vam descriure això, aquest dèficit dels lisosomes que feia que s'acumulessin coses, no? Mm-hmm. I que no hi hagués un reciclatge de que quan algú va malament, doncs s'eliminés per crear-ne de organel·les que funcionessin com el cas del mitocondri, etc. Llavors, el que hem vist nosaltres és això, que degut a aquest dèficit lisosomal es produeix una agregació proteica, que és el cos de Lewy, i aquest dèficit lisosomal com el podem contrarrestar, no? Diguem, això seria una diana terapèutica, que en diem, no? Una diana terapèutica, que parlem nosaltres, és quan, diem, si modulem això, si modifiquem això, podem tenir un efecte terapèutic. I en el nostre cas, què volem? Quin efecte terapèutic volem? Volem una neuroprotecció. Volem que la neurona no mori.
I quin és?
Llavors, aquest mecanisme Per exemple, en el nostre cas, gràcies als models dels teixits postmortem, seria els lisosomes, aquesta davallada dels lisosomes, que fa que la neurona no funcioni bé. Llavors, una de les estratègies que vam plantejar va ser de dir, bueno, com podem incrementar això? Com podem incrementar els lisosomes? I demostrar que incrementant els lisosomes o bloquejant la seva destrucció, allò és neuroprotector.
Com ho van fer-ho?
Clar, i això ho van fer-ho amb ratolins.
Ja.
Evidentment, no? I amb ratolins...
Quants utilitzen de ratolins?
Bé, és important l'estadística aquí. Llavors és molt important tenir una eina, que en diem, un número, que després fent estadística, perquè, vulgui o no, hi ha molta variabilitat biològica, i experimental, no? Però, llavors, clar, utilitzes un grup d'animals per una cosa, un altre per una altra.
Només li volia fer una pregunta amb el tema de... I perdoneu, el tema dels ratolins.
Sí.
Els crien també per la ciència?
Efectivament. Hi ha empreses que es dediquen exclusivament a criar diferents espècies animals, rates, ratolins, conills, etc.
Per laboratori, diguem-ne.
Exacte, exclusivament per això. Llavors, tots els diguem-ne, instituts de recerca biomèdica tenen el que se'n diu un animalari o... Per tenir estabulat això. Llavors, aquí, doncs, bueno, és com funciona. Bueno, llavors, tornant, diguem-ne, a l'explicació científica, no? Doncs vam dir, com podem, sempre que trobem, és a dir, trobem alguna cosa que falla, intentem restablir-ho. Llavors has de pensar, com ho podem restablir?
Com ho fan?
Llavors, en el nostre cas, curiosament, en aquell moment en el qual vam descriure aquesta disminució dels lisosomes, es va descriure que hi havia una proteïna que... De fet, es diu un factor de transcripció. Un factor de transcripció, sé que és una paraula complicada i ara la defineixo. Un factor de transcripció és una proteïna...
Fa bé.
Sí. Perquè és complicat. És un tema que no surt als diaris, normalment. Un factor de transcripció és una proteïna que va a l'ADN i diu, miri, jo vull aquest gen, aquest, que es converteixin en proteïna. I això, evidentment, canvia les característiques de la cèl·lula.
I llavors? No?
Llavors, en el cas de... Llavors n'hi ha molts de factors de transcripció. Es va descriure un factor de transcripció que es diu TFB, de Transcription Factor IB, que el que feia era orquestrar la producció de totes les proteïnes necessàries per la creació de lisosomes i també... per, diguem-ne, eliminar organel·les que no funcionen bé i agregats de proteïna, que això s'envolvaria amb el que se'n diu autofàgia. No vull complicar. Autofàgia.
Vale.
O sigui, és menjar-se un mateix. No? Aquest, diguem-ne, el grec, no, autofàgia.
Val.
Llavors vam dir, doncs d'acord, com podem fer que incrementar el TFB perquè faci això, perquè incrementi aquests lisosomes? No? Llavors, de moment no sembla ser que hi hagi cap fàrmac que incrementi el TFB o que l'activi. Llavors, el que vam fer és una estratègia, vam utilitzar el que se'n diu un vector viral. Un vector viral no és res més que aprofitar la capacitat que té un virus per infectar cèl·lules. I això ho hem modificat, o sigui, la ciència, això fa una dècada o així que s'ha desenvolupat, no? I el que permet és aquest vector viral introduir un gen a la cèl·lula, que de fet això és el que seria la teràpia gènica, no? Introduir un gen a la cèl·lula, en aquest cas la neurona, en grans quantitats, i que aquella, llavors aquell gen es converteix en proteïna i aquella proteïna fa l'acció que hauria de fer. I en aquest cas el que vam fer, en col·laboració amb l'Andrea Balavio d'Itàlia, que és qui va descriure tot aquest efecte del TFB amb els lisosomes, etc., li vam demanar això, que si ens podia passar el vector viral que sobreexpressava el TFB. I així ho vam fer. La sorpresa ha estat...
Digui.
No, la sorpresa ha estat que hem vist que l'efecte del TFB, aquest factor de transcripció, va molt més enllà dels lisosomes. I hem descrit un efecte que se'n diu neurotròfic.
O sigui que els hi ha sorprès, llavors, pregunto,
Sí. Bueno, això diguem-ne, és bastant habitual,
Sí?
Sí, és molt habitual en la recerca perquè tu tens una hipòtesi de treball...
Depèn d'aquestes sorpreses, diguem-ne, no? Que dius, carai...
Bueno, com la penicilina, no?
Sí.
Vull dir, això és l'exemple clàssic que es dona, no? I doncs, això és el nostre pal cada dia. Nosaltres tenim una hipòtesi de treball i desenvolupem, o posem en marxa uns experiments... Per veure si hi ha hipòtesi de veritat o no. Però moltes vegades la hipòtesi que tens inicialment o és contrària a vegades o l'has d'anar modificant. I en aquest cas teníem la hipòtesi que el TFB seria capaç de restablir els nivells de lisosomes i en el nostre model de Parkinson seria capaç de neuroprotegir les neurones.
No estem parlant, senyores i senyors, amb el investigador, amb el científic, doctor en farmàcia, en Jordi Bové, Badell, no? Ens està explicant professionalment i a terminis... tèrmins de... com es diu? Tèrmins, no?
Termes.
O termes d'investigació. Gràcies, sí, per rectificar-me. Tot el que nosaltres no sabíem i que no utilitzem amb el vocabulari nostre del carrer, no? Jo sempre dic que aquest programa, gràcies a aquest programa, he après moltes coses, però déu-n'hi-do amb vostè, encara no he après res. Perquè ja dic, poques vegades han passat investigadors i em sembla que ja tocava, eh? O sigui que jo... No, ho dic en sèrio, eh? Estic encantat. Jo, abans de començar el programa, i també per telèfon l'altre dia, recorda, Jordi, sí, vaig comentar... Escolteu, però, aviam, no ho tindria que dir per antena, però jo ho dic, jo soc proper a les persones, no? Ajuda'm a fer el programa, perquè, noi, amb el tema d'investigació, violes. Merci.
D'acord. Doncs, segueix on havíem quedat, no?
Sí.
Seria de dir, bueno, aquesta hipòtesi de fer el TCB aquest, per veure si és veritat que incrementant els lisosomes doncs podíem protegir les neurones. Perquè nosaltres el que fem és utilitzar un model amb ratolí en el qual injectem una toxina que mata específicament les neurones dopaminèrgiques, i això ens permet veure, és una eina per fer un screening de possibles estratègies neuroprotectores. Simplement, això, tallem el cervell i comptem les neurones.
Escolti una cosa, doctor, acaba de dir vostè tallar. Jo, no és per res, perdoni'm, però el tinc que tallar. Sap per què? Perquè ha arribat el moment de fer una pausa musical. Han passat 20 minuts i ens toca. O sigui que, senyores i senyors, doncs, Mario, com vulguis. Aquí el tenim, en Glenn Miller, amb aquesta serenata a la llum de la lluna.
Tots som iguals. Els dimecres a les 8 de la tarda a Ràdio Estel.
A aquestes hores de la tarda nit ja escoltant aquesta serenata d'en Glenn Miller. Déu-n'hi-do, escolteu, se'ns posa la pell de gallina, ens tranquil·litza. I ara suposo que aviat de sopar i anar a clapar. Però nosaltres estem seguint amb el doctor Jordi Bové i Vedell, investigador. I ens estava parlant abans de la pausa musical de l'efecte sorpresa del temps, no? És així, no, doctor?
Correcte.
Vostè mateix?
Sí. Doncs, bueno, com deia, que el DFB, teòricament, la nostra intenció era incrementar aquests lisosomes, no? I intentar eliminar els agregats proteics, els mitocondris que no funcionen, etc. Però, sorprenentment, el que vam veure és un increment del tamany de les neurones que tenien el TFB. Que
per què?
Doncs això ens va posar la pista... Exacte, bona pregunta.
Sí,
la pregunta que ens vam fer nosaltres. Per què?
Sí,
no? I ja. Això ens va donar, diguem, és una pista al creixement d'una cèl·lula, creixement celular i, en aquest cas, el creixement neuronal, pot donar una pista en el que s'està produint un efecte que en diem neurotròfic. Un efecte neurotròfic seria aquell efecte que fa que no només la cèl·lula incrementi de tamany, sinó que s'activin tota una sèrie de vies moleculars de supervivència que fan la cèl·lula molt més resistent a qualsevol tipus d'estrès o de procés deleteri que pugui patir. No? Llavors, el que vam fer és investigar si això realment era cert. I, efectivament, vam veure que la sobreexpressió del TFB no només incrementava els lisosomes, sinó que incrementava i activava les vies de supervivència de la cèl·lula.
Déu-n'hi-do.
I això, diguem-ne, entronca amb el que se'n diuen els factors neurotròfics. Els factors neurotròfics són una sèrie de substàncies que donen suport a les neurones, unes proteïnes, que això està ben descrit, i, de fet, en la malaltia de Parkinson hi ha hagut alguns assajos clínics per intentar donar factors tròfics, o neurotròfics, perdó, per poder prevenir la mort neuronal.
Que no se me'n vagi de la memòria. Hi ha molts tipus de Parkinson, doctor?
Bé,
pregunto.
En general, parlem del Parkinson idiopàtic, que no es coneix la causa.
Sí.
I després hi ha un altre tipus, que és el Parkinson familiar, que és un Parkinson genètic.
Va.
Però aquest és molt poc habitual, molt poc freqüent. Mm. Són molts pocs casos.
Vostè, doctor, diu que també és molt important establir estratègies neuroprotectores, no?
Correcte.
És així, s'expliqui.
Sí. A veure, com he comentat al principi del programa,
digue'm,
fins ara només hi ha un tractament que aborda la sintomatologia i que, efectivament, millora molt la qualitat dels pacients.
Mm-hmm.
Però, tot i això, la malaltia segueix progressant i les neurones cada vegada van morir més números de neurones. Per tant, és molt important trobar una estratègia neuroprotectora per aturar la progressió de la malaltia. I per això estudiem aquests mecanismes. Ara bé, el que estem veient és que, independentment de quin és el mecanisme de mort neuronal, si nosaltres produïm un efecte neurotròfic, com sí, és aquest cas, sí, que fa la cèl·lula molt més resistent a qualsevol tipus d'estrès, doncs potser bypassem o no és tan necessari saber el per què mor la neurona. Perquè fas la neurona més resistent a qualsevol cosa.
Com que tenen que morir, per què moren?
Doncs moren, el per què moren és la resposta precisament que tots els investigadors...
I encara no la saben.
I ens anem apropant, anem veient com si diguéssim les peces d'aquest trencaclosques.
Uh-huh.
Però veiem diverses coses que no funcionen bé, però a vegades és difícil saber quina és la més important d'aquestes.
Quan arriba a casa té mal de cap, vostè i el seu equip, i quantes persones són?
Bueno, a veure, no, mal de cap el tinc quan dormo poc per culpa dels meus fills.
Ah,
perquè
també passa, eh?
Sí, perquè tinc uns quants, i alguns els tinc petits. Però sí, però no, la veritat és que tot això, bueno, ja fa anys que em dedico això i és la meva feina, no?
Ja.
Llavors, el malalties neurodegeneratives és un grup que es va crear ja potser fa 12 anys, que el vam crear al cap de malalties neurodegeneratives, que és el doctor Vila, i jo, que ens vam conèixer a Nova York, a la Columbia University, a la Universitat de Columbia.
Quants anys allà?
Jo vaig estar un parell d'anys, perquè ell tornava i llavors jo vinc. No? I llavors vam ell ja feia temps que estava allà, i llavors va venir a... Diguem-ne, vam venir a Barcelona, al Vall d'Hebron, a l'Institut de Recerca Vall d'Hebron.
Fins ara.
I fins ara. I vam començar sent dos, que al principi només teníem l'ordinador portàtil, que fins i tot es pensaven que érem informàtics, perquè encara no teníem cap aparell ni cap microscopi ni res. I ara, bueno, som 18. Llavors, dins d'aquest... dins de malalties neurodegeneratives, doncs hi ha diferents, que en diem, investigadors principals, que són els que tenen els seus propis projectes, i bueno, jo en sóc un d'ells, no? I llavors he estat involucrat amb aquest treball publicat del TFB, i tinc una altra línia que he comentat també del sistema immunitari. Llavors, en total, malalties neurodegeneratives som 18 persones ja, més estudiants de màster i això que entren i surten.
I... De calaix, que tenen que aprendre, evidentment.
Sí. I bueno, llavors el grup que hem estat desenvolupant aquesta recerca publicada, doncs, bueno, és sobretot una part important de la tesi doctoral d'un estudiant de doctorat, que està fent la seva tesi doctoral al grup, que és l'Albert Torra, i també han participat d'altres investigadors, no tots els investigadors de malalties neurodegeneratives, però una part important del grup.
Uf, no és descartable, no, la teràpia genètica?
La teràpia genètica... A veure, s'està... De fet, hi ha hagut assajos clínics ja amb teràpia genètica, no? La teràpia gènica, no? El problema que té la teràpia gènica o genètica és que quan tu introduixes un gen no el pots aturar, no? Llavors, és veritat que amb algunes malalties que potser li falta aquell gen, aquestes són les malalties més candidates. En el Parkinson s'ha provat, de moment no hi ha hagut cap assaig clínic que funcionés. Aquest és també un altre tema important, no?
Que li agradaria en el seu moment també investigar i...
Sí, això, clar, la idea és traslladar-ho, això, exacte, als pacients. És el nostre objectiu.
Dels pacients de Parkinson, que vostès, bueno, també tenen... Bueno, vostès, els doctors...
Els metges, sí, els neuròlegs de l'hospital.
Una pregunta. El Parkinson té un límit, diguem-ne, de... Jo ho tinc que dir així, de vida?
No, no necessàriament. A part que és el que deia, no? Que hi ha diguem-ne, malalts que evolucionen molt ràpidament i altres que realment van fent molt bé, que responen molt bé a la medicació i no hi ha gaires complicacions. En canvi, hi ha altres casos que sí que són més devastadors, que acaben realment doncs amb una mobilitat molt reduïda, etcètera, no? Però realment, en principi, són més per complicacions, potser que alguns casos han d'estar amb intubacions i tal, quan són molt grans, i en alguns casos molt concrets, doncs que pot haver-hi complicacions d'això, no? Però la malaltia per se no.
No sé si vostè ho ha dit, amb els seus tèrmins professionals, no? Però avui en dia es coneix per què es produeix el Parkinson?
Precisament, sempre es diu que el Parkinson és una malaltia de causa desconeguda.
Encara?
Exacte. I, de fet, aquest és el nostre motiu...
I vostè és trencar-se la closca per investigar i per poder tirar endavant.
Correcte, aquest és l'objectiu de tots els grups que fem això, no? D'intentar entendre per què moren les neurones. El que sí que sabem és que moren aquestes neurones de la substància negra, les dopaminèrgiques, i sabem que hi ha tota una sèrie de fenòmens que succeeixen a dins de les neurones i al voltant de les neurones que estan col·laborant a la mort neuronal. Però encara ara és difícil de dir, miri, això és el més important. És que potser també podria ser una cosa.
Quina?
Que en funció del pacient tingui un component, diguem-ne, que el mecanisme sigui lleugerament diferent, no? És a dir, que la causa per la mort neuronal sigui una mica diferent amb un pacient i l'altre.
Val.
Això també és una... Per això és important, a vegades, fer estratègies que no necessàriament vagin dirigides a un sol mecanisme, sinó que facin que la neurona tingui un suport més diguem-ne, tròfic, no? O, com dèiem ara, amb factors neurotròfics, o en el cas del TFB, que no només hem vist amb el TFB que hi hagi aquest increment de tamany, aquest increment de les vies de supervivència, sinó que, a més, hem vist que és capaç... Que això què fa? Que llavors sigui neuroprotector. És a dir, tu poses el tòxic aquest que mata les neurones i veus que aquelles neurones no moren. Tenim una protecció total en el nostre model animal. No hi ha ni una neurona que mori. El que també hem vist és que aquelles neurones que queden atròfiques...
Sí.
És a dir, atròfiques vol dir que són no mort encara, però són disfuncionals, són més petites. Hem vist que activant el TFB es pot produir un rescat d'aquestes
neurones. Ara mateix estic fent un lío, si vostè em permet. Neurones que no moren i no mores les neurones que tenen que morir, evidentment, que és el que ha parlat abans, no? Aclari'm una mica, o aclari'ns una miqueta aquest...
Bueno,
aquest tema, sisplau.
Clar, quan estem parlant...
Estic fet un lío, ara mateix.
Sí, perquè
digui.
No és fàcil explicar coses complicades o que no són habituals d'una manera senzilla.
Faci'm el favor, sí, digui.
Clar, nosaltres com comentava, utilitzem models animals, en aquest cas, sí, ratolins.
Sí.
I nosaltres sabem que quan injectem un tòxic, que es diu MPTP, en aquest cas... MPTP.
Vale.
Que això té una història bastant interessant, perquè això va sortir als anys 80, produir-se un fenomen a Califòrnia en el qual van començar a aparèixer gent que tenia com una espècie de parkinsonisme, similar al Parkinson, i al final es va esbrinar que eren drogadictes i que això era una substància que s'havia contaminat, diguem-ne, bueno, la síntesi de la droga aquesta s'havia fet malament, diguem-ne, i va aparèixer aquest MPTP. I es va demostrar això, injectant un primats, que matava les neurones dopaminèrgiques. I aquesta substància sempre per fer el model de Parkinson amb els ratolins, també. I és el model que estem utilitzant ara, sobretot amb aquest treball, i el que fa és... Tu saps que quan injectes aquesta substància tòxica, l'MPTP, les neurones dopaminèrgiques, moren. Saps que tens un 30 o un 40% de mort, ja ho saps, no? Llavors, això et permet veure si tu, durant un fàrmac o amb teràpia gènica o el que sigui, ets capaç d'aturar la mort aquella que tu ja saps que amb aquell tòxic succeeix. I en el nostre cas hem vist que amb el TFB, aquelles neurones que habitualment... Tens un grup en el qual no li dones el TFB i un altre que li dones el TFB i veus que es veuen protegides, no moren aquestes neurones. Per tant, el que sí que veiem és que l'expressió de TFB, l'activació de TFB, és protectora, és neuroprotectora, i el que estava comentant abans és que, a més, aquelles que queden mig tocades, per dir-ho d'una manera, al final es recuperen. Recuperen la seva funció. I després una altra cosa important...
Quina?
Per acabar de rematar l'efecte aquest del TFB. Hem vist que no només és capaç de neuroprotegir i neurorescatar, sinó que, a més, és capaç d'incrementar els nivells de dopamina, la quantitat de dopamina que es pot alliberar a la neurona. Per tant, això és molt important també, perquè, com hem dit, el Parkinson, a part de la mort neuronal, hi ha una disminució dels nivells de dopamina que produeixen la sintomatologia. Per tant, tenim aquest efecte triple, que és l'efecte neuroprotector, de neurorescat i d'increment dels nivells de dopamina.
Gràcies a vostès i a la investigació que fan. Fins on volen arribar vostès?
El nostre objectiu és aturar la malaltia de Parkinson.
Vostè creu que es podrà aconseguir?
Si no ho cregués, no. Faríem de dir-li una altra cosa. Efectivament, crec que sí, que cada vegada estem més a prop i que coneixem molt més... Això hi ha altres exemples, altres malalties que hi ha hagut molt més èxit, no?
Hi ha
el càncer mateix, cada vegada hi ha més càncers que es curen gràcies a la recerca.
Sí.
I això és així, és un fet. I ara ahir sortia precisament...
El càncer de mama, vol dir.
Amb immunoteràpia,
sí, sí,
no?
Sí, sí, correcte.
Que jo, per exemple, una de les línies que tinc és intentar fer immunoteràpia en la malaltia, no?
També.
De Parkinson, sí. Però això està molt incipient, eh?
Bueno,
però...
ja ens ho explicarà en el seu moment.
Sí, sí. I és evident, que la recerca, al final, dona els seus fruits. El que passa que a vegades sembla que estem allà a punt d'arribar i de comprendre les coses, i llavors el que comentava abans, que una cosa que funciona amb el model animal, quan ho intentes traslladar al pacient no funciona.
Per què?
Poden haver-hi diverses explicacions.
Digui'm.
Una explicació és que abans les persones que s'incluïen en els assajos clínics ja eren persones que tenien un Parkinson molt avançat. Llavors, és evident que la probabilitat d'èxit d'una teràpia neuroprotectora...
Posem zero, no?
Clar, a veure, segurament pot fer alguna cosa, però clar, ja la mort està molt establerta. Pensi que quan es fa el diagnòstic de la malaltia de Parkinson, la meitat de les neurones ja són mortes.
Yeah.
Llavors, clar, començar a establir una teràpia neuroprotectora quan hi ha tanta mort, efectivament pot ser beneficiós, sobretot si tens efectes de neurorescat, no? O sigui, no crearem noves neurones, però aquelles que estan tocades les revifarem, no? Llavors, una explicació seria aquesta, que els pacients no es triaven bé abans, potser. Ara i això ha canviat. Ara, normalment, es fan amb gent que els acaben de diagnosticar. Val?
És molt important, llavors, perquè s'agafa el moment, diguem-ne.
Clar, no? S'agafa el moment inicial.
Exacte.
No? Tot i que inicial des del punt de vista sintomatològic. Mm. No, abans estat passant, tens una fase molt llarga, que no sabem quan, però bastant llarga...
Que ni el mateix pacient ho sabia,
no ho sap,
evidentment.
I que ja hi ha mort. Exacte. El que passa que el cervell és molt flexible i molt plàstic i pot compensar aquests defectes. Llavors, per això és molt important que la recerca que es dedica a entendre com moren les neurones vagi associada a desenvolupar test de diagnòstic presimptomàtic, en diem. De descobrir que, escolti, vostè no ho sap, però vostè està desenvolupant, té un procés de neurodegeneració i potser, segurament, acabarà tenint un Parkinson. Mm-hmm. Llavors, clar, si això ho podem aconseguir també, el tractament aquest futur neuroprotector és molt millor, no? Perquè mm-hmm. pots començar a actuar. I després, l'altre possible fracàs d'aquest trasllat del model al pacient, també pot ser que els models no siguin adequats. Jo sóc expert en models animals i jo mateix faig autocrítica, no?
També és bo, eh?
Sí,
també
sí. És, bo, eh? És quan evoluciones, no? Perquè ja ho
deia. Sí, exacte.
L'Einstein ho deia, no? De que si una cosa no se soluciona, si sempre estàs intentant solucionar-ho de manera i no se soluciona, canvia la manera, no? I llavors sempre intentem respondre les nostres preguntes científiques de diverses maneres, no? Per això comentava els models animals, després ja el teixit postmortem, també fem coses amb sang que es pot esbrinar, després hi ha el tema genètic, no? Que s'ha vist que hi ha factors de risc genètics, no? Si tens tal mutació. Abans hem comentat que hi havia malalties familiars que eren mutacions genètiques, sí. Però a part d'això, hi ha risc genètic. Escolti, vostè, si té aquesta mutació, té més probabilitat. Exacte. No vol dir que el tingui, però podria ser que...
I també pot ser hereditari?
Exacte. El tema està en que sí que en els casos familiars és claríssimament. L'idiopàtic, que dèiem que no se sap la causa, uh-huh. aquesta predisposició podria ser genètica. Però sempre diem que és una combinació de predisposició genètica i també de factors ambientals. Perquè també s'ha vist, per exemple, que la gent que està treballa amb pesticides, amb certs pesticides, també sembla que hi hagi una probabilitat més elevada de patir Parkinson. No?
I també quan aquestes persones han pogut treballar amb alumini, diguem-ne, també. Ara m'ha vingut al cap, eh?
Bueno, sí, hi ha diferents substàncies, no, sí. que podien estar associades, no? Cada patologia, no? Uh-huh. Clar, al principi és molt difícil, associar una exposició, ja sigui laboral o del que sigui, amb una patologia, no? És com, per exemple, en el seu moment amb la sida. No sabien que era, sí. que era un virus.
Es
pensaven que era una substància tòxica, i al final, bueno, van descobrir que era un virus. Però nosaltres estem, diguem, en una fase més prèvia.
Vostè, doctor, m'estic fixant que vostè disfruta parlant del seu treball, de les seves tesis, diguem-ne.
Sí, 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 perquè és veritat. Jo disfruto perquè crec que som uns privilegiats. A veure, la recerca pot ser dura i frustrant, no?
Home, segurament que li ha passat.
Sí, però...
Però també després, quan hi ha aquests descobriments que dius, oh, carai, no?, com he dit jo abans, no?, estàs satisfet, vull dir...
Sí, tens... sí, és veritat que a vegades el que costa més dona més satisfacció, no?
Sí.
I és veritat que jo, per mi és un luxe poder... diguem, a treballar a el que diem a l'avantguarda del coneixement, perquè estem generant coneixement. No només estem intentant guarir una malaltia, que per mi és el màxim objectiu, per mi,
i
el meu somni, no?
Per això és professional,
exacte,
investigador, evidentment.
Exacte. Però, a més, això, no?, saber que el que estàs fent tu no ho ha fet ningú abans i que estàs generant nous coneixements, doncs això és un luxe, la veritat.
Som a les acaballes d'aquesta entrevista, eh? Escolti, què voldria afegir vostè ara? Jordi, què voldria afegir vostè? Així mateix.
Jo només voldria afegir... a veure com dir-ho.
Parlant?
Sí, sí. No, a veure, jo ho dic perquè quan surten aquestes publicacions nostres, que llavors sí. hi ha una repercussió als medis, mm-hmm. no?, I de fet...
Que de vegades alguns medis volen manipular i vostès diuen que no.
Sí, perquè simplifiquen, sí, 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 sí. no? A vegades diuen... el grup de malalties neurodegeneratives troba la cura pel Parkinson, no?
Sí, ja ho ha dit, ja.
I llavors això és no sé, llavors hem rebut moltes trucades, com he comentat.
Té que ser emprenyador, que sí, llavors?
Bueno, a mi el que em sap greu és que s'hagin generat falses esperances. És l'únic, no?
Però... manipulació, una mica de manipulació.
Sí, bueno, perquè les notícies sí. Inicialment són molt, molt, molt acurades. Sí. Llavors es va com distorsionant. Llavors ho veus en una altra pàgina web de no sé quin país, etcètera, no? Perquè això, per exemple, hem rebut trucades de molts països sud-americans, per exemple, no? Interessant-se... Normalment són familiars, algun pacient també. I jo el que volia afegir és això de dir... de que estem treballant dur perquè els pacients algun dia puguin diguem-ne, tenir una qualitat de vida molt millor, que es pugui, puguem dir que el Parkinson té cura. Entenc que demanar paciència a vegades quan tens aquesta malaltia o qualsevol altra...
és molt difícil.
És difícil.
Sí.
Però que, d'altra banda, també ens sentim molt recolzats per la societat, pels propis malalts que ens encoratgen, ens feliciten. I a nivell de comentàvem dels diners, que segueixin, diguem-ne, donant suport financer, no? Diguem-ne, a la recerca, ja sigui per les, diguem-ne, Marató de TV3 i altres iniciatives, com per exemple també el Vall d'Hebron, l'Institut de Recerca, tenim els amics de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron, que també poden col·laborar. I bueno, dir-los als pacients doncs, que nosaltres estem treballant dur perquè un dia això, aquest somni que tots tenim, sigui realitat.
Serà realitat segurament que sí, encara que tardin una miqueta més, no? Perquè totes les malalties, si s'investiguen, jo crec que es poden curar.
Totalment d'acord.
Senyores, senyors, l'entrevista avui ha estat amb el doctor en farmàcia, investigador, científic, Jordi Bové Badell, de la Universitat de Barcelona, que és així on va estudiar vostè també, sí. I també de l'Hospital de la Vall d'Hebron.
Sí, correcte. Institut de Recerca de la Vall d'Hebron.
De Recerca de la Vall d'Hebron.
Sí.
Escolteu, enhorabona.
Moltes gràcies.
Records a la família, com dic jo sempre, i als de comunicació.
D'acord.
I esperem una miqueta més endavant, perquè vostè ja l'havia entrevistat, jo també... Ara fa unes setmanes, em sembla, no?
Sí.
No sé quan, uns 10 minutets per telèfon.
Sí.
Però crec que, escolti, més endavant, per què no podem tornar... a trobar-nos aquí a l'estudi.
Seria un autèntic plaer.
Eh que sí?
Segur.
Pues escolti, així serà.
Perfecte. Espero la seva trucada.
Ja pots esperar, ja. És broma. Doctor, moltes gràcies per ser nosaltres.
Un plaer, gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
A Ràdio Estel, tots som iguals. Amb Ramon Rion.
Escoltem... amb Bebo Silvetti, amb aquest tema tan conegut. Lluvia de verano, senyores i senyores. Escoltem-lo? Doncs endavant.
Thank you.
Doncs amb aquesta música, també, Agustí Silvetti, senyora i senyors, ens acomiadem per aquesta setmana i per aquest programa. Tots som iguals aquí a Ràdio Estel. Tornarem la setmana vinent, com sempre, a tot l'equip del programa i, servidor, ens veiem, ens trobem, ja recordin, dimecres a les 8 de la tarda, Tots som iguals, a Ràdio Estel. Els ha parlat Ramon Rion.
Tots som iguals, els dimecres a les 8 de la tarda, a Ràdio Estel. A Ràdio Estel, tots som iguals, amb Ramon Rion. Tots som iguals, té el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.